Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Arcadi Oliveres, economista i activista social.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són uns mitjans que uneixen informació, reflexió, respecte per la dignitat humana. En resum, ens fan pensar i al mateix temps impulsen accions individuals i col·lectives.
Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Joia Romànica al Vallès. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana coneixem la importància de l'església de Sant Pau de Riu-Sec, una construcció als afores de Sabadell del segle XI, rodejada d'un jaciment arqueològic romà i medieval. Els amics de Sant Pau de Riu-Sec en denuncien l'actual estat d'abandonament.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Santi Baró, que ve a presentar-nos La filla de la tempesta, una història de supervivència i intriga enmig de la desgràcia de la riuada del 1962 al Vallès Occidental. Santi Baró avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Contem avui amb un escriptor que surt, diríem, de lo normal, que ens ha fet una novel·la, imagineu-vos, sobre les inundacions del Vallès. O sigui, ens hem de retrotraure als anys 60. És una novel·la que surt de lo normal. Ell ha anat agafant anècdotes, aquest senyor és molt jove, és bastant jove, amb una paraula, no les va viure, i ho ha fet recollint anècdotes, recollint el que li han explicat els seus pares, el que han explicat els veïns, el que ha explicat el mossèn, el que ha explicat qualsevol que sapigués alguna cosa de la desgràcia que va passar. Ell ho ha anat recopilant i ha donat forma a una novel·la, no diria costumista, però sí que ens dona una visió bastant exacta de lo que era la Terrassa, el Sabadell, el Rubí d'aquells anys, no? I, per tant, començarem a fer-li les nostres preguntes de rigor. Què tal, Santi? Com estàs?
Home, molt cofat amb això que m'has dit de que sóc tan jove.
Bueno, més que jo segur. Inundacions catastròfiques. Jo les vaig veure. Tu has observat fotografies, t'has veiat molt per fotografies, no?
Sí, la documentació més important, més impactant, més d'imatge, el gran reportatge que va fer la senyora Viernes, en Pau Descansi.
Sí, no fa gaire que es va morir, pobra dona. Per què la nota del jutge del Registre Civil?
És per donar-li... per dos motius. Primer, per donar aquell toc de misteri a la novel·la, que ja d'entrada el lector es trobi que la persona que li està explicant aquella obra és morta. I segon, per ambientar en aquell moment. I fins i tot m'agrada que em comentis això perquè hi ha una anècdota que aquest registre civil, aquest certificat de defunció, el vaig copiar tal qual a mà en l'Arxiu Històric de Terrassa i, esclar, hi ha errades gramaticals i l'editorial me'ls volia corregir. Vaig dir, no, això ha de sortir tal qual, en directe.
Molt bé. Tan malament vivien que anaven amb quinqué.
Mira, això va ser una cosa que a mi em va sorprendre. És més, la primer testimoni que vaig agafar de sobre doncs, com vivien en els cortijos, com era aquella Andalusia de la que van fugir, i m'ho va explicar, vaig creure que estava exagerant. Vaig dir, no pot ser, m'està explicant la sèrie Raíces del Conte Quinte. No em crec que a Espanya hi hagués algun lloc que es visqués així a finals dels 50. I malauradament era així. Vaig anar corroborant i era així.
El senyor Bejarano era un senyorito?
El senyor Bejarano era un senyorito d'aquells quadres doncs, que encara avui en dia existeixen, que reparteixen doncs, el latifundi d'Andalusia.
Aquí fas un vers. Aigües enfiladíssimes que s'embarrancaven per les parets de color de l'or i de la plata. Com és que has fet aquest vers?
Surt de dins. Vull dir, no hi penso.
Cantos con aceite, menjar de ric o de pobre?
Que rematadament de pobre.
Hem de dir que la Mariana Cordovesa no és un homenatge a la Mariana Alba del Federico García Lorca?
No ho he vist mai així. Jo sóc un gran devot de Lorca, de fet doncs tinc obra escrita dedicada a ell, però mai havia fet aquesta comparança. La Mariana em va sortir de dins.
Una nina caiguda del cel amb una rialla. Això és molt bonic. Per què ho dius?
Gràcies. Perquè tal qual la vaig veure. Jo quan escric veig els meus personatges i van creixent dins.
Patates lebrijas. Això tenia que ser bo, no?
Suposo que devia ser bo. Jo no havia tastat mai, però la persona que em va ambientar doncs, a la vida del cortijo m'ho va comentar doncs, perquè és que era el sopar que hi havia dia rere dia, rere dia, rere dia, rere dia.
Mesos d'impàs. Tenia que ser un impàs grandiós, més que mai, no?
Ah, val, entre aquell temps que estaven doncs, tancats al cortijo, perquè el poble era massa lluny de les terres doncs, per anar i tornar, i lògicament doncs, no podien dormir a casa seva. I era doncs, quan vivien aquesta situació tan infrahumana que es trobaven en els cortijos.
No vaig tornar a parlar amb el Manolo fins fa molt poc temps. Perdó, fins fa molt temps. El Manolo et va donar molta informació?
El Manolo era el primer nòvio de la Mariana i és doncs, aquell toc doncs, per dibuixar doncs, aquella noia que es va convertir en dona i, bàsicament, vol convertir-se en dona.
Cañete podia donar feina a molta gent, no?, en aquell temps.
Es veu que no. Es veu que Cañete era una ciutat gran, més gran que no pas és ara, fins i tot tenia dos cinemes, ara no en té cap, però la feina estava al camp, no hi havia ni indústria ni hi havia comerç.
Català, quin idioma més estrany, no?
Així els hi sonava. De fet, un dels aspectes que em vaig trobar quan vaig entrevistar molts i molts i molts emigrants doncs, per poder entre tots construir el personatge de la Mariana, a tots els punxava perquè volia posar en l'argument una miqueta de, diguéssim, de dramatisme, de mal rotllo, amb allò que sempre tots coneixem doncs, del mot despectiu del xarnego, doncs, l'andalús que se'l va rebutjar doncs, per vindre d'aquelles terres. I no me'n vaig trobar ni un, no vaig trobar cap testimoni. I tots, d'anar punxant, em deien... L'única cosa doncs, que ens trobàvem era que parlàveu en català i que no ens enteràvem de res.
Em sedueixen les imatges de Barcelona i de Terrassa. Això que és el que et va ensenyar la senyora Viernés.
Això em vaig voler posar en els ulls d'aquests emigrants doncs, que estaven arribant. Això doncs, també em ve de molts d'aquests entrevistats per poder construir l'obra, i era l'impacte doncs, a l'arribar primer a Barcelona, després arribar a Terrassa. I és més, una anècdota molt bonica que em va explicar una senyora de Càdiz, amb llàgrimes als ulls, que em va dir que quan va poder, al cap de 2 anys, tornar a casa seva, a passar doncs, les vacances a Càdiz, que quan va tornar i va veure la muntanya de Montserrat, va dir, ara sí que estic a casa meva, ara he tornat.
Carai. El sevillano, jo ni sentit parlar del sevillano.
Cèlebre.
Encara funciona, em sembla. I després veig que fas un homenatge a la Voltaco, a les motos.
és anar fent el toc d'ambientació d'aquella època. No sé si encara existeixen.
No, Voltaco, la família Voltó existeix. Voltaco va deixar de fabricar i és una llàstima perquè feia unes bones màquines.
Sí, jo com que no conec les motos, doncs no ho desconec completament.
No, el senyor Voltó el van matar, que li van posar una bomba...
És més, fins i tot desconeixia que Voltaco venia de Voltó i que Voltó fos l'industrial de les motocicletes. Me n'acabo d'assabentar ara. Allò que diuen que mai t'aniràs al llit sense saber una cosa més, és ben veritat.
I si vols també et puc explicar allò d'Ossa, però bueno, ara no
és el cas. Molt bé, després, doncs.
Viatge per pura estratègia d'aconseguir seient. Què volies dir-nos amb això?
Sí, això doncs també forma part de la documentació, que el viatge de Sevilla a Barcelona era molt llarg, durava doncs, tot el dia. Imagina com anaven les màquines, que hi havia moments doncs, que si els homes, perquè les dones requerien més temps, havien de fer les seves necessitats, es podien baixar tranquil·lament, fer-les a la muntanya, córrer i tornar-se a pujar, i tornar a pujar el tren. Yeah. I és clar. No hi havia capacitat per tothom. Hi havia vagons doncs, que la gent havia d'estar doncs, en compartiments asseguts a terra.
Sí, sí, això ho he sentit. Sí.
I per aconseguir aquests seients, tots i que ells tenien estació a Còrdoba, que podrien anar a Còrdoba, havien d'anar fins a Sevilla, fer el viatge de Cañete a Sevilla, per poder-se garantir, doncs, després de llargues hores de cua, poder agafar seient.
Si els somnis tinguessin color i paraules, caram, noi... Ets un poeta. Què ens has de dir d'això?
Gràcies. Això és un dels capítols d'aquells, el reconec perfectament, és quan pugen al català i marxen de Andalusia, doncs buscant el seu futur. És un capítol d'aquells que hi entres de cop i se t'apodera com una adrenalina, que no entens què t'està passant, com si algú et posseís, i comences a escriure, 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 i no pares, i no te'n dones compte, i vas omplint paraules, pàgines, volia dir. Quan passa això, és un dels episodis més preciosos de la literatura, quan ho escrius, i precisament m'agrada que em facis esment d'aquest capítol, d'aquestes paraules, perquè va ser talment així.
Fora de l'estació del Nord feia fred. Amb un hivern, Barcelona... No és gaire corrent que faci fred, però bueno, devia ser l'hivern del 51 o del 55, que va fer un fred de por, no?
Feia fred, segons una de les persones que jo vaig seguir doncs, per ambientar-la a Terrassa. Quan va sortir de l'estació del Nord a Terrassa, diu que feia un fred que pelava.
Miguel, prende la hoguera que no vamos a congelar. Això ho dius tu, eh? Bueno, ho diu el teu llibre.
Ho diuen els personatges.
Trobar habitatge de lloguer a Terrassa no seria fàcil, no?, durant l'època.
Era un dels grans problemes que es van trobar doncs, tots aquests torrents migratoris que van arribar a Terrassa, a Rubí, a Sabadell, que, és clar, hi havia un problema. Segons Condominis no era un problema, era un gran avantatge. I és que hi havia feina per tothom. Hi havia el boom del tèxtil, hi havia feina. Però, esclar,
jo ho he vist, això.
Però, esclar, hi havia el problema que si hi havia feina, captava a molta gent, però, en canvi, l'habitatge no creixia, paral·lelament. I aquest va ser doncs, un dels grans problemes i que, malauradament, va acabar provocant la catàstrofe del 62.
Bueno, que llavors es va construir tot allò de Vallparadís i tot allò que era vivenda social.
Exacte.
Jo treballava amb la Greta i la Garbo. Caramba, noi, no t'has estrucat massa, no?
Tocs d'ambient, ficant-nos en aquell moment, com el bigotet Tyrone Power.
Després dius aquí una cosa que a mi em fa molta gràcia. Diu, la feina de la fàbrica em resultava tan còmoda que m'estranyava que al damunt em paguessin, no? Que encara cobrés.
És així. Hem d'agafar referència doncs, a aquestes persones que estaven treballant allò que en diuen els castellans de sol a sol. I era així. Treballaven de sol a sol, amb unes condicions físiques realment doncs, inhumanes, sense menjar, sense dormir, passant fred. Agafes una persona d'aquestes recent arribada, la poses en una fàbrica i és un paraís.
El pont de Vallparadís tenia que ser un jardí aleshores. Això t'ho han explicat els teus pares?
Això m'ho han explicat i, esclar, jo ho he vist també en fotografies i, bàsicament, doncs, tinc els testimonis de gent que vivia al barri suburbial que per ells era la frontera. Yeah. Quan creuaven el pont, estaven a Terrassa. Yeah. De Terrassa enrere era la ciutat de les rates.
Ja, ja. Mobles vells i tronats, segur que d'algun abocador. Sí, s'aprofitava tot, no, aleshores?
Sí, és una de les coses colpidores. Quan vaig fer el treball de documentació al Museu Arxiu, a l'Arxiu Històric de Terrassa, que vaig poder doncs, tindre accés a tot el document gràfic allà de Terrassa i del barri suburbial. I entre elles doncs, hi ha moltes fotografies de com eren per dintre aquestes cases, que en la majoria dels casos no eren res més que xaboles, i veure com vivien, veure els mobles que tenien allà dintre. I sí, és una cosa que em va realment colpir, i per això he volgut que sortís a la novel·la.
I llavors per què fas una referència a Desayuno con Diamantes?
És el contrast. És el contrast aquell del pont de Vallparadís, un costat i a l'altre.
La veu del narrador del Nodo fa d'això molt temps. Em sembla que l'últim Nodo que es va d'allò devia ser l'any 80-81, no?
No sé exactament quan es devia acabar el Nodo, però jo el recordo.
Jo també el recordo.
Jo soc nascut al 65 i recordo Nodo, el recordo perfectament.
El senyor Pons era, diguem-ne, un déu pel lloc on es movia, propietari de les línies, de les llanes Pons, Pons, pare i fills? Això, o tu has inventat això?
No, el senyor Pons, lògicament la figura del senyor Pons és ficció, però dins d'una ficció sempre hi ha darrere doncs, uns ingredients que són reals. El senyor Pons retrata aquell mig burgès que va fer paral·lelament al boom de la migració, va fer el boom industrial, arriscant-ho tot. Gent doncs, que eren els més a arremangar-se, que van haver d'invertir els estalvis que tenien, els que no arribaven doncs, anar a demanar préstecs i que amb esforç han aixecat les seves empreses i lògicament han aconseguit doncs, si els hi ha anat bé, que la majoria els hi anava bé, doncs una condició benestant.
Marilyn Monroe, que estava trastocada, per què la treus aquí?
M'agrada anar donant tocs referencials doncs, de l'època perquè el lector en cap moment doncs, fugi i perdi en quin moment està. És com si féssim, imaginem-nos, la pel·lícula de la filla de la tempesta i en un moment donat amb un personatge li sonés un mòbil o veiéssim un mòbil damunt d'una taula. Perdria tot l'encant. Doncs per això vaig donar aquests ingredients.
Tastarien les gatxes de la Mariana, un esmorzar un xic pobre, no?
Pobre, però molt bo. T'he de dir doncs, que l'he tastat, que una de les persones doncs, que més m'ha ajudat a ambientar la vida en el Cortijo me les va voler fer perquè les tastés i realment són delicioses. Si no s'has tastat, te les recomano.
Bueno, doncs veiem si un dia me convides.
Doncs vinga. Haurem de trobar un andalús que ens ho faci.
Un ball de boires, de cotó, somriures i glamour. I dius que no ets poeta.
Encara m'ho creuré, que ho soc. No, em fa molta gràcia quan em llegiu frases meves, perquè jo em costa reconèixer-me. Surt de dintre.
El Paco no em va esperar a la sortida de la feina. Abans això es veia. Jo recordo que veies una fàbrica, una empresa i tot de tios allà esperant-se. Jo també ho havia fet, eh? Vull dir, no m'excloc, eh?
T'hi sents identificat amb el Paco.
Sí, anar a buscar una nana a la sortida de la feina, jo ho havia fet, o a la sortida de la universitat, però bueno, és igual, perquè ella no estava a la meva, no? Té molta pitrera la teva protagonista, no?, per lo que veig, fas una senyora aquí...
Entès, sí. Havia de fer el reclam, doncs, per aquesta història d'amor gairebé prohibida, i més en aquella època, que sí. Hi ha entre el Paco i la Mariana. És clar, No la podíem dibuixar doncs, com un adolescent de 15 a 16 anys, sinó que havia de donar doncs, un pas més endavant, i sobretot pels ulls del Paco, una persona que li doble l'edat, que tingui forma de dona.
Tens una clicada d'ull pels animals de companyia, el bub.
M'han agradat tota la vida.
Tens sí, gos,
sempre, sempre he viscut amb gos, sempre.
Els catalans eren molt decebòrios. Això potser sí que és una mica veritat. No?
Això sí, aleshores... això és cert, i més al costat d'aquest caràcter més festiu, més alegre, dels andalusos. Sí, nosaltres anàvem i anem un pas enrere.
Aquí també dius que la Victòria no havia sentit encara renegar en català, mare de Déu Santíssima, tu.
Feia gràcia, clar. Yeah. Un idioma desconegut i de cop i volta sentir renegar, els hi xocava.
No podia faltar la tia Pepa. També he posat la tia Pepa aquí.
La tia Pepa. Em pregunto jo quanta gent més jove que nosaltres no deu saber de què parlem.
No, això segur. Té que ser trist passar els primers mesos d'estius convulsa, deprimida i trista. Per què?
Home, és el... deixes el fred enrere, has passat la primavera, arriben aquells dies assolejats, més llargs, més de festa, més càlids, i la gent... almenys parlo per mi, crec bastant en general, tenen aquelles ganes de viure.
Una autèntica bajanada, dinar sols com a mussols. Home, jo, si hi ha gana, tu te'n me fot, saps, sol que acompanyat, eh? Si hi ha gana.
Sí, però aquesta situació que veus aquí sí que la recordo perfectament, la frase on va directament del llibre, crec que fa referència quan el senyor Pons es queda sol a casa, allò que en deien de Rodríguez, que també sí. Penso que molt jovent tampoc no deu saber que... Què vol dir que és una persona que està de Rodríguez? I, és clar, tenim la minyona, perquè la Mariana feia de minyona pel senyor Pons dinant a la cuina i ell dinant a taula tot sol.
Com és normal, no? L'antiga parròquia de Sant Llorenç. Jo conec el rector que hi ha ara.
Ah, sí?
Sí, no és broma. Sí, el pare d'Olofeu.
D'Olofeu.
Vés un dia a veure'l, tu. És que ets amic meu. Amb el Paco, el calendari era el nostre millor aliat. El calendari com aliat. Per què? Perquè esperaven l'època de cobrar o què era?
No, per fer passar el temps. Perquè refredessin els ànims. Per intentar, doncs, que aquest amor prohibit a casa seva, doncs que intentés que no ho fos tant.
Jo seguia atrapada dins d'una bombolla. Això ja devia ser una nena benestant, no?
Suposo que aquí fa referència, veus, aquí sí que ara em desconcerta, hi he de pensar, però jo m'imagino que era doncs, quan creuava el pont de Vallparadís i estava doncs, a la casa dels senyors, doncs, quan ell veia el contrast entre el barri de les Rates i el barri burgès.
Les nostres raons són les de l'amor. Això ho dius.
De l'amor, sí.
Quin estiu va caure una canícula grossa sobre Terrassa? Bueno, aquí a Barcelona les canícules a l'estiu són horripilants. No sé si ho saps, a Terrassa almenys teniu més aire. És així, això, o no?
És així, però aquella va ser històrica i malauradament la recordaran tots els terrassencs i tots els habitants del Vallès perquè va ser el gran motiu pel que es va formar doncs, aquesta depressió tan salvatge que va acabant descarregant el 25 de setembre.
Si obrim de nit, no entrava frescor, sinó pudor. Devia ser horrorós el que es devia respirar, no?, després de les inundacions.
Això no era després de les inundacions, això era anterior. Això era quan es va construir el barri suburbial de les Arenes, on doncs, tots aquests emigrants que no sabien doncs, on poder viure. Un cop ja havien passat els primers mesos, havien guanyat els seus primers sous i tenien els seus primers estalvis, van comprar una sèrie de parcel·les a la llera de la Riera de les Arenes i allà van construir els diumenges, totxana damunt de totxana i amb l'ajuda de veïns, amics i familiars, doncs les seves cases. I allà és on vivien, doncs, amb aquest barri suburbial que no hi havia ni canonades.
Mare de Déu. Sabó d'aquell petó que encara s'enfon a la boca com aquell caramel dolç. No, ets un poeta, s'ha de dir. Vaig voler trobar per al cel aquella lluna que ens enlluernava. Què m'has de dir d'aquest?
També la descol·loco jo ara, eh? Jo ara tampoc no la sé... No la sé trobar.
No la sé trobar, doncs la trobes, sense voler la trobes.
No la sé trobar.
Tot era fum i que el fum amb un bon cop de vent s'escampa. Tot era fum. Que va haver un incendi, aleshores,
o
què?
No, aquí sí que em situo perfectament. Aquí és quan el seu pare, que no vol de cap de les maneres, no tolera la relació amb el Paco, que li doble l'edat, i els vol apartar de qualsevol manera. I la manera que té ell més fàcil d'apartar-los és tornar a la Mariana a la fàbrica a treballar el torn de nit, cada dia no tingui més remei que dormir, que a la nit treballar, impossibilitat així de qualsevol manera que pugui veure el Paco. Per la Mariana allò era fum.
Mentir, un sacrilegi i una prova d'amor que ja no pensava trair. Havien de dir mentides també els teus personatges, no?
Tothom n'ha de dir un moment o altre.
Per què estaves immersa en una mena d'estat catalèptic?
Perquè estàvem... Això és els moments dels aiguats. Això és el moment, doncs, que la Mariana recorre, doncs, aquells carrers que acaba de passar la desgràcia i comença a descobrir els primers morts. De la mateixa manera que jo els vaig descobrir en l'arxiu de Terrassa mirant les imatges, i realment, doncs, era per entrar en un estat catalèptic.
On eren les cases a l'altra banda del carrer? Perquè devien estar totes riu avall, no?
A l'altra banda del carrer hi havia un gran descampat, perquè era el que feia la frontera, diguéssim, la llera de la Riera, i fins a l'altra banda no hi tornaven a haver construccions. Tot allò va quedar inundat quan es va ensorrar el pont del tren, el pont dels trens de la Generalitat, els que llavors se li deia el carrilet, i va provocar, doncs, com un tsunami que ho va inundar i s'ho va emportar tot.
Plantats davant d'una altra muntanya d'enderrocs que s'acaba davant de la paret solidària d'una casa. Panorama dantesc. Era així, això?
Era així. I casa darrere de casa, i aquí, més enllà de les imatges que he vist, doncs, també hi ha els records de casa, doncs, que tal qual m'ho han explicat, més fotografies pròpies.
I per acabar, per què la protagonista és una noia?
Perquè és una veu amb la que m'hi trobo molt còmoda des de que vaig escriure la meva primera novel·la amb cert èxit i que m'ha permès viure únicament de la literatura, que és quan vaig guanyar el Premi Barcanova de Literatura Juvenil el 2010, que és la història d'una noia romanesa que va aconseguir fugir d'un club de carretera on estava obligada a exercir la prostitució. És un cas real, la vaig poder trobar, vaig poder parlar amb ella, i ella em va ensenyar, doncs, a transmetre aquesta veu. Després de parlar amb ella i d'entrevistar-la, vaig entendre que jo havia de parlar amb el lector de la mateixa manera, d'acord, com ella em va parlar a mi. I aquí vaig aprendre a fer aquesta veu, imitant-la a ella.
Bueno, doncs fins aquí. És una novel·la molt dolça i femenina. Llegiu La filla de la tempesta, de Santi Maró, a la Terrassa de l'any 62. Coneguda com la de les inundacions del Vallès. Molt ben escrita, és preciosa, fantàstica. Res més, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.